amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dimarts 24 de març del 2026. Cel serè i temperatures fresquetes de bon matí, ara que s'acaba el mes de març. Aniol Puigverd, què tal? Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Com ho tenim, això? Ens hem d'abrigar gaire avui o no?
Doncs una miqueta, tot i que comença a sortir ara mateix el sol. Tenim 5 graus sota zero a Vall de Núria, en tenim 2 de negatius a Das, 0 graus a Mieres, un de positiu a la Vall d'en Bas, en tenim 2 a Olot, a Ripoll i a Camprodon, 3 graus a Sant Pau de Segúries, 4 a Castellfollit de la Roca, també a les Preses, i a Girona 5 graus, a Montagut, a Besalú i a Banyoles, 7 a Roses i 9 graus a Figueres.
Què ens pots avançar sobre el temps, Dani Ramírez?
Dia sol, 4 núvols, alguna boirina al matí, algun banc de boira cap a Osona, però la veritat és que es presenta un dimarts estable. Dimecres també farà bo, però a la tarda es pot ennuvolar al Pirineu, en principi sense precipitació. És probable que dijous a la nit i divendres entri la tramuntana, però de moment tampoc veiem cap situació de pluges importants ni nevades.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Es perpetua el model de que les germanes i les mares siguin les encarregades de les cures familiars. Passen els anys i, malgrat que els homes van entrant en aquesta responsabilitat, continuen sent elles les que l'assumeixen des del primer moment.
El col·lectiu reclama rebre més ajudes i que sigui un àmbit tan feminitzat. És una de les conclusions de la segona jornada de ciutadania de la integració social i sanitària celebrada al Ripollès.
La Susana Prat és infermera i referent de salut comunitària de l'ABS.
Però tot el que calgui és escolta. Escolta el col·lectiu directament, escoltar necessitats reals i intentar fugir, no, de les quatre parets al despatx a l'hora de prendre decisions per veure realment quan podem generar, amb el recurs que tinguem, accions que puguin realment pal·liar necessitats reals.
No deixem la salut perquè augmentar el preu de les begudes energètiques i la conscienciació de la població podria ajudar a reduir el seu consum entre els menors de 16 anys.
Són dos dels punts que ha destacat el pediatre Stefan Schneider arran de la proposta de prohibició que vol tirar endavant el Ministeri de Consum. Schneider remarca que són begudes que poden provocar efectes perjudicials per la salut dels infants i que les famílies han d'apostar per frenar-ne l'ús.
Problemes de concentració també, perquè clar, si no dormo, després hiperestimulació, nerviosisme, tot això poden ser efectes. I a dosis molt altes, lògicament també podem tenir fins i tot problemes de la cafeïna, amb taquicàrdies i arritmies cardíaques i temes aquestes.
A Sant Joan de les Abadesses destaquen i refermen el paper de la dona, posen en valor el paper de la dona en l'àmbit de la política. L'exposició Pioneres del Municipalisme Feminista ha fet parada a Sant Joan de les Abadesses, on a més de reivindicar el paper de les primeres dones involucrades en el món de la política, s'ha posat en valor les regidores que han format part del consistori de Sant Joan al llarg del temps. L'Elisenda Guillaumes és una d'elles.
Sobretot el que vol posar de relleu són les pioneres del municipalisme feminista. I per tant ressalta aquelles primeres dones de les primeres eleccions municipals del gener del 1934, les que van fer el pas, no? Que no era no només que les dones ja podien votar, sinó també que podien ser elegides en unes eleccions municipals.
Aquest dimarts tindrem moltes coses culturals per explicar-vos. El sismògraf del 2026 connectarà amb la natura i amb les persones a través del benestar i el fet de caminar.
Aquests són els dos itineraris escollits pels organitzadors, que es representaran a través d'una trentena d'espectacles de companyies de casa nostra i també internacionals.
Escoltem l'Atena Busquets, directora del sismògraf.
Potser sí que destacar Voetvol, perquè és una companyia realment molt important a nivell europeu i una companyia molt gran, de molt gran format. Llavors estem molt contentes d'haver-los pogut convidar i que ells, bueno, una mica també s'hagin adaptat a les nostres circumstàncies i condicions d'un festival petit en una ciutat petita. Vull dir que, i a més és estrena a l'Estat espanyol.
I el mot no s'atura a Olot i fa el salt al cinema amb un mot de cine, tot i que el Festival Literari fa les maletes cap a Girona. Aquesta setmana la ciutat manté viu l'esperit viatger amb una nova proposta que canvia els llibres per la gran pantalla.
El cicle portarà històries de viatge al cine Olot des d'aquest dimecres i fins diumenge.
Escoltem a Josep Quintana, regidor de Cultura.
Molt contents amb, com dèiem, el festival. Em sembla que és un... apostava per la literatura en aquest món tan digital, i tan tecnològic, de les xarxes, dels vídeos. Em sembla que és fins i tot trencador i ens agradaria que el mot amb el seu ritme anés creixent a la ciutat, perquè la literatura té això, la literatura són els llibres, però són les obres de teatre, són el cinema influenciat a la pintura, a la fotografia, per tant hi ha molt camp per recórrer.
Gairebé 144.000 espectadors ja han vist Balandrau, ben salvatge als cinemes, convertint-la en la tercera pel·lícula en català amb més públic en el primer mes d'exhibició, almenys des de l'any 2010.
La crònica de la tragèdia d'un grup de d'excursionistes sorpresos pel torb pel cim del Balandrau ocupa ara el tercer lloc del podi d'espectadors, liderat a força distància per al Carràs de Carles Simón, que va tenir més de 206.000 espectadors durant el primer mes des de la seva estrena, i el 47 de Marcel Barrena, que en va treure una mica més de 190.000. Són dades de Comscore pel que fa a films exhibits en versió original catalana a Catalunya.
I del cinema anem directament cap al teatre, perquè el Casino de Can de Bànol s'ha sumat a la campanya Cap Butaca Buida amb l'espectacle Isabel 5 Hores amb Carme Sanz.
Ha estat l'estrena de l'espai remodelat després de la primera fase d'obres. Els responsables volen que es converteixi en un referent cultural al municipi i a la comarca.
La membre de la Junta del Casino és la Mercè Vergés.
Estrenar el dia de Cap Butaca Buida també és una cosa com molt significativa, perquè representa que entrem a la xarxa de teatres de tot Catalunya. Hi ha molts teatres d'ateneus que també estan avui fent obres de teatre en els seus ateneus, i nosaltres doncs ens afegim aquí.
I la Vall d'en Bas es converteix en l'epicentre del món geganter gironí, en la setena trobada gegantera de les comarques gironines.
El municipi ha acollit aquest dissabte una jornada que també ha servit per celebrar els 40 anys dels gegants de Sant Esteve. Durant l'acte s'ha posat en valor el relleu generacional de les colles, però també la falta de grups de grallers a la Garrotxa.
La presidenta de la coordinadora de colles geganteres de les comarques gironines és la Clara Anglada.
La província de Girona té molta tradició, hi ha gegants molt, molt antics, i la veritat és que és un relleu generacional que s'ha anat portant a totes les colles d'arreu del territori, i un clar exemple és aquí a la Vall, tens els gegants que són els més antics fins al Berenguer, que es va estrenar la setmana passada. Vull dir, és un relleu generacional, però que alhora hi ha un faràndula que va evolucionant amb els temps i fa que s'arreli molt en tot el territori, i no només passa aquí, sinó que passa tot arreu de la província.
I què, un bon entrecot de bon matí o no?
Sí, un entrecot poc fet, a mi m'agrada poc fet i amb patates. I tu?
Tu sí, Natàlia? No? La Natàlia diu que no. La Garrotxutolatada, no em surt el nom. Tanca amb èxit la primera edició i ja pensen ampliar de cara a l'any que ve.
Doncs sí, la primera edició de la Festa del Xuletón s'ha dut a terme al càmping Lava de Santa Pau, en presència de centenars de persones. A banda de bon menjar, la Garrotxutolatada ha comptat amb xerrades, culinàries i música en directe.
A tu tampoc t'ha sortit bé, ara, eh?
A mi sí, Garrotxutolatada. Ah, sí? No?
Escoltem en Joan Manel Robles, és membre de l'organització.
L'èxit és abrumador. Tenim molta gent que està vinguent, veient tot el que es fa, que no s'ho arribava a imaginar, tastar el que hem servit i quedar-se aquí a menjar i a gaudir de la música amb aquesta festa de, jo dic, gastronòmica i del producte de la Garrotxa, que al final és així. Per tant, la valoració que puc fer a la primera edició és la millor, un excel·lent. El que canviaríem per l'any que ve, ampliar molt més la logística, perquè sabem que això serà un doble o triple èxit.
És mig quart de nou en esports. La Volta a Catalunya passa per la Garrotxa. Ho farà a partir de quarts de 4 de la tarda, un pas de la prova ciclista que provocarà afectacions viàries en punts importants d'Olot, com és el cas de l'Avinguda Sant Jordi.
Una Volta ciclista que tornarà a passar per la comarca després que l'any passat no ho fes, i que enguany compta amb corredors de primer nivell mundial.
El Club Bàsquet Olot de primera territorial aconsegueix l'ascens de categoria.
Doncs sí, en aquest sentit, el conjunt olotí ha realitzat una gran temporada i ha tancat l'ascens a falta d'unes quantes jornades per acabar la temporada. A més, en futbol, la Unió Esportiva Castellfollit també ha aconseguit convertir-se en equip de play-off a quarta catalana.
I la marxa de l'escola Joan Maragall ha donat el tret de sortida a la Lliga de Marxes de Regularitat Infantil de Ripoll després de dues marxes ajornades a causa del mal temps.
Una cinquantena de parelles han format part de la jornada, que han significat l'inici d'una competició que ara pararà dues setmanes i es reprendrà el 12 d'abril amb la marxa de Sant Joan de les Abadesses.
La Sònia Méndez és una de les membres de l'organització.
Són diferents controls, sí que em sé que fan tota la muntanya del Catllà, tot això, l'equip de voluntaris estan repartits a cada certa distància, també hi han controls entre mig per vigilar que tot vagi bé, i l'esmorzar, doncs, han escollit un lloc que m'han dit que estarà molt bé i que és molt xulo.
Són les 8 i 9.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Cinc minuts més.
Us ho dèiem en titulars, es perpetua el model de que les germanes i les mares siguin les encarregades de les cures familiars.
Passen els anys i, malgrat que els homes van entrant en aquesta responsabilitat, continuen sent elles les que l'assumeixen des del primer moment. El col·lectiu reclama rebre més ajudes i que sigui un àmbit tan feminitzat. És una de les conclusions de la segona jornada de ciutadania de la integració social i sanitària celebrada al Ripollès.
Paula Sayago.
A Catalunya i arreu del món hi ha moltes famílies que es fan càrrec de persones en situació de dependència. La responsabilitat de la cura exigeix moltes hores i molts anys de dedicació. Les persones que cuiden els fills i filles, els pares i mares, o germans i germanes, són un col·lectiu encara molt invisible i que sovint ha de compatibilitzar aquestes cures amb les seves responsabilitats laborals. A Catalunya, el 66% de les persones cuidadores són dones, segons dades recents. Susana Prat és infermera i referent de salut comunitària de l'ABS.
Sobretot el que calga és escoltar. Escolta el col·lectiu directament, escoltar necessitats reals i intentar fugir, no, de les quatre parets al despatx a l'hora de prendre decisions per veure realment quan podem generar, amb el recurs que tinguem, accions que puguin realment pal·liar necessitats reals.
La Montse com a mare i l'Aina com a germana són persones que cuiden i vetllen diàriament pel benestar de les seves famílies. Elles es consideren activistes per obligació. La Montse Gallego i l'Aina Anselmo són familiars i cuidadores.
I quan és nens i gent jove queda tan invisibilitzat que aquest suport te'ls has de buscar, no? És una mica el que també dèiem a la taula, no? És, aquest servei no existeix, aquest servei l'has de crear. Espero que en un futur això no s'hagi de promoure, sinó que ja hi sigui, perquè, bueno, les administracions, la societat en general sigui més conscient bueno, de que existim, de que hi som i de que hem de poder participar de tot. Llavors, segur que se'ns donaran els suports que necessitem. O sigui, no podem triar ser activistes, oi?
No, o sigui, ens ha vingut imposat perquè les nostres famílies tenen el mateix dret que qualsevol altra persona a accedir al lleure, accedir al carrer i sense haver d'estar amb 4.000 alertes. El seu dia a dia potser és més a nivell físic, el nostre és més, doncs, de que, per exemple, l'escolarització no la va poder acabar i sort que anàvem en una escola inclusiva, o suposava ser escola inclusiva. Vull dir que són reptes que potser jo a vegades he arribat a pensar, hòstia, doncs m'encantaria que la meva germana o li faltés una cama o anés amb una cadira de rodes i tothom sabria que no és una persona normotípica, no? Que té unes dificultats evidents. Si nosaltres no ens movem, si nosaltres no busquem aquests recursos, no hi són. Llavors, és això, a part de fer aquesta supervivència el dia a dia i que ja és prou feixuc, a sobre has de lluitar, ser activista i estar a tope en buscar recursos perquè la teva família tingui un quart dels drets que tenen la resta de persones, i a vegades ni això.
Enguany, la segona jornada de ciutadania de l'atenció integral social i sanitària s'ha centrat en la reflexió sobre la figura de la persona cuidadora dins la societat. L'objectiu ha sigut fer passes endavant per visibilitzar i comprendre millor aquesta realitat.
I no deixem encara la salut, perquè augmentar el preu de les begudes energètiques i la conscienciació de la població podria ajudar a reduir el seu consum entre els menors de 16 anys. Són dos dels punts que ha destacat el pediatre Stefan Schneider arran de la proposta de prohibició que vol tirar endavant el Ministeri de Consum.
Schneider remarca que són begudes que poden provocar efectes perjudicials per la salut dels infants i que les famílies han d'apostar per frenar-ne l'ús.
Informa Roger Isern.
El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 elaborarà una normativa per prohibir totes les begudes energètiques als menors de 16 anys i ampliar aquesta prohibició als menors de 18 en el cas de les begudes amb més de 32 mil·ligrams de cafeïna per cada 100 mil·lilitres. Ho va anunciar fa unes setmanes el ministre Pablo Bustinduy a Barcelona, abans de reunir-se amb representants de la Gazelle Foundation, organització que combat l'obesitat infantil amb programes de promoció de la salut. El ministre va remarcar que aquesta mesura té un ampli suport social, ja que el baròmetre sobre publicitat d'aliments i begudes energètiques de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició apunta que 9 de cada 10 persones està d'acord amb aquesta prohibició. El pediatre Stefan Schneider ha detallat què suposa pels menors de 16 anys.
Nens més joves, aquest és un estimulant, és clarament un estimulant, llavors, clar, amb dosis més altes, que ràpidament arribem amb nens, lògicament, la dosis amb una lata d'aquestes, ja l'arribes, i fas tos, ja superes. I llavors tenim aquest problema, i tenim un problema també que això no és només es pren això, moltes vegades combina amb alcohol i amb altres productes que es barregen. Això al temps de lleure.
El pediatre Garrotxí de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa també explica quins efectes poden provocar les begudes energètiques a nens i nenes, depenent de la quantitat.
Problemes de concentració també, perquè clar, si no dormo, després hiperestimulació, nerviosisme, tot això poden ser efectes. I a dosis molt altes, lògicament també podem tenir fins i tot problemes de la cafeïna, amb taquicàrdies i arrítmies cardíaques i temes aquestes.
Schneider ha remarcat que per reduir el consum d'aquestes begudes entre els menors hi ha d'haver-hi una part de conscienciació per tal de poder-ho frenar.
La població necessita saber que aquests productes no són saludables, no són recomanables i molt menys en edat infantil. El problema és que la compra de les famílies moltes vegades hi són aquests productes. Llavors, això seria un dels primers punts, crec jo, molt important d'incidir en aquest tema, educació a escoles, educació de pares, etc.
Aquesta futura regulació se sumarà a la prohibició de la venda de begudes energètiques als centres escolars que va impulsar el Ministeri l'any passat. Bustinduy ha recordat que en paral·lel al consum posarà en marxa una regulació de la publicitat d'aliments no saludables destinats a menors.
És 9:01. Les exportacions gironines han caigut un 18,2% al gener, arrossegades pel descens de les càrnies i el sector químic. Segons recull l'estadística del Ministeri, durant aquest mes, les empreses gironines han venut productes per valor de 580 milions d'euros a l'exterior.
Destaca la sotregada que han patit les càrnies, que d'un any per l'altre han passat d'exportar canals i productes elaborats per valor de 168 milions d'euros a situar-se en 114 milions d'euros. Sobretot, bona part d'aquest descens s'explica per l'impacte dels aranzels temporals que la Xina aplica al porc. De fet, d'un any per l'altre, les exportacions gironines amb destí al gegant asiàtic han baixat a més de la meitat, de 31 milions d'euros del gener de l'any passat als 13,68 del d'aquest 2026.
I a l'antena dels 5 minuts més també hem de parlar de natura, perquè Sant Pau de Segúries ha acollit el 18è seminari sobre el patrimoni natural de la Garrotxa i el Ripollès.
Dues jornades en què s'han tractat temàtiques diverses, però amb un mateix eix en comú, l'entorn de les dues comarques. Fins a 9 ponències han manifestat la necessitat de conservar la fauna i la flora, però també altres aspectes, com la meteorologia o les fonts.
Martí Palau.
Conèixer per posteriorment conservar l'entorn. Aquestes són les eines que han compartit diversos experts durant el 18è seminari sobre el patrimoni natural de la Garrotxa i el Ripollès. Enguany, aquestes jornades s'han celebrat a Sant Pau de Segúries i han posat sobre la taula la necessitat de vetllar per la fauna i la flora i mantenir la biodiversitat i fomentar-la. En parla Michael Lockwood, president de la Delegació Garrotxa i Ripollès de la Institució d'Història Catalana.
Sí, en part és divulgació dels valors naturals que tenim en aquestes dues comarques. I som gent local, però també hi ha gent que ve de Barcelona, de Girona, que s'han centrat una mica en els seus estudis en aquesta zona. Hi ha una gran diversitat de temes, però de natura, en tots els sentits. Ara, la propera ponència serà sobre una planta endèmica que només al món es troba a la Garrotxa. I anem en aquest plan. I són 18 anys que fem això, des de fa 18 anys.
La jornada també ha servit per presentar el projecte que s'està impulsant a les riberes entre Camprodon i Sant Pau de Segúries. Parla Elisenda Guitart, coordinadora del projecte.
Aquest projecte hem començat ara fa poquet i és un projecte per conservar i investigar localment el que són les riberes del Ter entre Camprodon i Sant Pau, tot el que és la xarxa Natura 2000. I bueno, s'estan fent tasques i accions de conservació, de seguiments i també de divulgació i sensibilització ambiental. Llavors, el que, per exemple, demà fem una sortida dels ocells a Camprodon, una mica així, bueno, divulgativa, perquè pugui venir doncs, la gent que estigui interessada en temes de natura i sobretot de les riberes del Ter.
En aquestes jornades hi han participat més d'una trentena de participants i s'han dut a terme fins a 9 ponències de temàtiques diverses. Fonts, meteorologia, borinots o polinitzadors, entre altres.
L'exposició Pioneres del Municipalisme Feminista ha fet parada a Sant Joan de les Abadesses.
On, a més de reivindicar el paper de les primeres dones involucrades en el món de la política, també s'ha posat en valor a les regidores que ha format part del consistori de Sant Joan.
Carolina Ríos.
Aquesta mostra itinerant neix amb la voluntat de posar en valor la feina i el llegat de les dones pioneres del municipalisme feminista a Catalunya, que té les seves arrels en figures com Justa Goicoechea, Consol Nogueras, Fidela Renom i Nativitat Jarsa, quatre dones que van fer història en aconseguir la majoria absoluta als seus municipis durant les eleccions de 1934. Ho explica Elisenda Guillaumes, regidora de l'Ajuntament de Sant Joan.
Sobretot el que vol posar de relleu són les pioneres del municipalisme feminista. I per tant ressalta aquelles primeres dones de les primeres eleccions municipals del gener del 1934, doncs que van fer el pas, no? Que no era no només que les dones ja podien votar, sinó també que podien ser elegides en unes eleccions municipals.
Més enllà de l'exposició, Sant Joan de les Abadesses també ha destacat el paper de les primeres regidores del municipi, unes dones pioneres que, amb la seva determinació, van obrir camí a les següents generacions.
Per donar-li aquest relleu, hem volgut organitzar aquest acte i hem fet un debat taula rodona amb diferents regidores que han passat pel consistori de Sant Joan de les Abadesses, realment per poder posar, no, en relleu, doncs, les portes que ens van obrir aquestes primeres dones i on hem arribat fins al dia d'avui. Ja ha estat un acte molt xulo perquè realment han vingut moltes de les regidores que han passat per el consistori, de tots els colors polítics i de totes les edats, i per tant crec que ha estat un acte molt emotiu.
Elisabet Raguer, que va ser regidora del municipi, ha estat fins avui dia l'única dona que ha ocupat l'alcaldia de Sant Joan de les Abadesses.
A mi la política sempre m'ha agradat, la política municipal, la política de país, sempre hi he estat involucrada, i en el primer moment, quan m'ho van dir, doncs jo tenia una nena d'un any, però de seguida vaig dir que sí, perquè sempre penso que les coses s'han d'arreglar des de dins. O sigui, des de fora tu pots influenciar, pots fer força, però veritablement com ho arregles és quan estàs a dintre l'Ajuntament, en aquest cas. I llavors vam dir, home, doncs sí, nosaltres podem tirar endavant projectes, doncs, que tenim clars i ens afecten i que seran per, òbviament, per tot el municipi, i per això ho vaig fer-ho.
Des de les primeres regidores fins a les representants actuals, el fil conductor de la història posa de manifest un camí de persistència i un camí que encara continua i que interpel·la les noves generacions a continuar endavant.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Un quart i mig de nou esports. La Volta a Catalunya passa per la Garrotxa. Ho farà a partir de quarts de 4 de la tarda. Un pas de la prova ciclista que provocarà afectacions viàries en punts importants d'Olot, com és el cas de l'Avinguda Sant Jordi. Una volta ciclista que tornarà a passar per la comarca després que l'any passat no ho fes i que enguany compta amb corredors de primer nivell mundial. La Volta Ciclista a Catalunya torna a passar un any més per Olot. Aquest dimarts, la cursa ciclista més important del territori català travessarà la Garrotxa en una etapa que recorrerà 167 quilòmetres entre Figueres i Banyoles, a la inversa de la darrera edició, que també va passar per la capital de la comarca. Està previst que els ciclistes passin per Olot pels vols de les 4 i 9 de la tarda en el quilòmetre 131 d'aquesta segona etapa. S'estima que en total el pas de la prova per la ciutat serà d'uns 30 minuts. Els participants arribaran de Sant Cosme pel ramal de l'autovia 26 cap a la Ronda de les Mates, passaran per l'avinguda Pere Badosa, la carretera de les Tries, el carrer Mestre Moner, carrer Compositor Serra, el doctor Zamenhof, carrer Portbou, i enfilaran cap a l'avinguda Sant Jordi, on es trobarà l'esprint a l'altura del número 108 d'aquest carrer. Posteriorment agafaran la carretera de Santa Pau en direcció cap al municipi de Garrotxí. El gruix important de les afectacions es concentrarà entre 3:45 de la tarda i 4:45, on es restringirà l'accés a les vies per on passaran els ciclistes. La circulació per aquestes vies quedarà restringida aproximadament a partir de 3:45 de la tarda fins arribats als 4:45 a tot el tram per on passen els ciclistes. A part, també hi haurà dits de prohibit estacionar trams a les vies per on passaran
seran els ciclistes a partir ja de les 11 del matí. En el cas de la zona de l'esprint, es restringirà ja l'estacionament des de les 9. La circulació de turismes i vehicles pesats pel carrer Doctor Zamenhof en sentit cap a l'Avinguda Sant Jordi es veurà restringida a partir d'un quart de 4 de la tarda i hauran de circular en sentit centre ciutat per l'Avinguda Girona fins que hagin passat tots els ciclistes. La circulació de vehicles pesats per l'Avinguda Sant Jordi, Cruïlla, amb la plaça Alegoria, també es veurà afectada a partir de 3:15 de la tarda i hauran de circular per l'Avinguda Santa Coloma en sentit centre ciutat fins que hagin passat tots els ciclistes. Una prova que va arrencar ahir amb l'etapa a Sant Feliu de Guíxols.
Es van acabant les temporades i els equips garrotxins de les diferents disciplines esportives segueixen aconseguint nous èxits.
Per començar, el Club Bàsquet d'Olot, que ha aconseguit l'ascens de categoria després de fer una temporada pràcticament perfecta primera territorial. En 21 partits ha aconseguit 20 victòries i només una derrota que el porten a pujar de categoria. Després de la victòria d'aquest cap de setmana a la pista del Blanes, el conjunt olotí ha celebrat l'ascens amb l'afició que es va desplaçar i ara ho podran fer després de Setmana Santa en el partit a casa contra el Vilablareix. En futbol, també bones notícies per la Unió Esportiva Castellfollit, que després de la victòria a casa contra el Serinyà, rival de la part alta de la classificació, aconsegueix la seva presència a com a mínim en la fase de promoció d'ascens a tercera catalana. El conjunt entrenat per Jordi Freixa acumula ja una gran quantitat de partits sense conèixer la derrota i només ha perdut un partit en tota la temporada. Ara mateix són primers amb 60 punts, a 3 de la Vall d'en Bas, que té un partit menys i que en cas que els de la Vall aconseguissin els 3 punts també confirmarien la seva presència al play-off. Veurem qui s'acaba emportant el liderat i, per tant, l'ascens de categoria de forma directa. De moment, entre els dos primers classificats només els separen 3 punts de distància.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Esteu escoltant els 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. De seguida anem a la publicitat i a la tornada avui parlarem àmpliament de cultura. No us ho perdeu, fins ara.
Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
L'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs. O si no, que truqui al teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu. Jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben t'ho recomanen.
A la carretera, triar bé marca la diferència. I ara, a Girona, hi ha una nova manera intel·ligent de repostar. Plenergy. Plenergy ja és a la província de Girona, a Olot i a Cassà de la Selva. Gasolineres properes i accessibles, amb combustible de qualitat i preus realment imbatibles. Si valores el bon preu i una bona decisió, vine a Plenergy Olot o Plenergy Cassà de la Selva. Plenergy. Moure's així dona gust.
A Fluvià Òptics, al carrer Sant Rafel d'Olot, cuidem la teva salut visual. Fem revisions optomètriques per a una bona prevenció. El nostre equip d'òptics optometristes treballa amb tecnologia mimètica, progressius personalitzats amb realitat virtual i ara també amb una nova lent encara més innovadora. Rodenstock, perfeccionada amb tecnologia biomètrica, perquè tinguis unes lents progressives de la millor qualitat. Des de fa molts anys, a Fluvià Òptics tens la millor qualitat en muntures, lents de contacte i un equip de professionals al teu servei. Fluvià Òptics, la teva mirada sempre ben cuidada.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872-200-555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
Ho tenim tot.
A la Fundació La Caritat d'Olot cuidem persones i cuidem vides. Oferim un entorn immillorable amb jardí, cuina pròpia i un equip humà d'excel·lència. La innovació és la nostra eina de transformació. Per això disposem d'una sala Snowsland. És un espai terapèutic d'estimulació sensorial. Vine i t'informarem al 972 26 0122 o a l'Instagram @FundacióLaCaritat. La caritat és viva. La caritat és vida.
Bon dia, són 8:45, ens posem al dia de l'actualitat informativa de la jornada. La repassem ara mateix en titulars.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui us expliquem que la realitat de les cures no només afecta infants i gent gran, són moltes les persones en situació de dependència que requereixen l'ajuda constant d'un cuidador. Germanes o pares són les encarregades de vetllar pel benestar de les seves famílies, malgrat que cada vegada hi ha més presència masculina, continua sent un sector on sobretot hi predominen les dones.
Les cuidadores no només reclamen més ajudes i drets, sinó també que deixi de ser un àmbit tan feminitzat.
N'ha parlat la Susana Prat, infermera i referent de salut comunitària de l'ABS en la segona jornada de Ciutadania i Atenció Integral Social i Sanitària celebrada al Ripollès.
Però tot el que calga és escoltar. Escolta el col·lectiu directament, escoltar necessitats reals i intentar fugir, no, de les quatre parets al despatx a l'hora de prendre decisions per veure realment quan podem generar, amb el recurs que tinguem, accions que puguin realment pal·liar necessitats reals.
Augmentar el preu de les begudes energètiques i la conscienciació entre la població podria ajudar a reduir el seu consum entre els menors de 16 anys.
Són dos dels punts que ha destacat el pediatre Stefan Schneider arran de la proposta de prohibició que vol tirar endavant el Ministeri de Consum. Schneider remarca que són begudes que poden provocar efectes perjudicials per la salut dels infants i que les famílies han d'apostar per frenar-ne l'ús.
Problemes de concentració també, perquè clar, si no dormo, després hiperestimulació, nerviosisme, tot això poden ser efectes. I a dosis molt altes, lògicament també podem tenir fins i tot problemes de la cafeïna, taquicàrdies i arritmies cardíaques i temes aquestes.
Sant Pau de Segúries ha acollit el 18è seminari sobre el patrimoni natural de la Garrotxa i el Ripollès. Durant aquestes jornades s'han tractat temàtiques diverses, però amb un mateix eix en comú, l'entorn de les dues comarques.
Fins a 9 ponències han manifestat la necessitat de conservar la fauna i la flora, però també altres aspectes, la meteorologia o les fonts, entre d'altres.
En Michael Lockwood és membre de l'entitat.
Sí, en part és divulgació dels valors naturals que tenim en aquestes dues comarques, i som gent local, però també hi ha gent que ve de Barcelona, de Girona, que s'han centrat una mica en els seus estudis en aquesta zona, i hi ha una gran diversitat de temes, però de natura en tots els sentits. Ara la propera ponència serà sobre una planta endèmica que només al món es troba a la Garrotxa, i anem en aquest plan, i són 18 anys que fem això.
L'exposició Pioneres del Municipalisme Feminista ha fet parada a Sant Joan de les Abadesses, on a més de reivindicar el paper de les primeres dones involucrades en el món de la política, també s'ha posat en valor a les regidores que han format part del consistori de Sant Joan. Una d'elles és l'Elisenda Guilleumes.
Sobretot el que vol posar de relleu són les pioneres del municipalisme feminista. I per tant ressalta aquelles primeres dones de les primeres eleccions municipals del gener del 1934, les que van fer el pas, no? Que no era no només que les dones ja podien votar, sinó també que podien ser elegides en unes eleccions municipals.
Més coses que us explicarem a partir d'ara. El Sismògraf 2026 connectarà amb la natura i amb les persones a través del benestar i el fet de sortir a caminar.
Aquests són els dos itineraris escollits pels organitzadors que es representaran a través d'una trentena d'espectacles de companyies de casa nostra i també internacionals.
L'Atena Busquets és la directora del Sismògraf.
Potser sí que destacar Voetvol, perquè és una companyia realment molt important a nivell europeu i una companyia molt gran, de molt gran format. Llavors estem molt contentes d'haver-los pogut convidar i que ells, bueno, una mica també s'hagin adaptat a les nostres circumstàncies i condicions d'un festival petit en una ciutat petita. Vull dir que, i a més, és estrena a l'Estat espanyol.
El Mot no s'atura a Olot i fa el salt al cinema amb un Mot de Cine.
Tot i que el Festival Literari fa les maletes cap a Girona aquesta setmana, la ciutat manté viu l'esperit viatger amb una nova proposta que canvia els llibres per la gran pantalla. El cicle portarà històries de viatge als cines Olot des d'aquest dimecres i fins diumenge.
El regidor de Cultura és Josep Quintana.
Molt contents amb, com dèiem, el festival. Em sembla que és un apostar per literatura en aquest món tan digital, i tan tecnològic, de les xarxes, dels vídeos. Em sembla que és fins i tot trencador i ens agradaria que el Mot, amb el seu ritme, anés creixent a la ciutat, perquè la literatura té això, la literatura són els llibres, però són les obres de teatre, són el cinema influenciat a la pintura, a la fotografia, per tant hi ha molt camp per recórrer.
Ens quedem al cinema perquè gairebé 144.000 espectadors ja han vist Balandrau ben salvatge als cinemes, convertint-la en la tercera pel·lícula en català més públic en el primer mes d'exhibició, almenys des del 2010.
La crònica de la tragèdia d'un grup d'excursionistes sorpresos pel torb al cim del Balandrau ocupa el tercer lloc del podi d'espectadors, liderat a força distància per Alcarràs, de Carles Simón, que va tenir més de 206.000 espectadors durant el primer mes des de la seva estrena, i el 47 de Marcel Barrena, que en va atreure una mica més de 190.000. Són dades de Comscore pel que fa a films exhibits en versió original catalana a Catalunya.
I entrarem amb més profunditat en aquest segon tram horari. Per cert, també anirem al teatre perquè el Casino de Can de Bànol s'ha sumat a la campanya Cap Butaca Buida amb l'espectacle Isabel 5 hores amb Carme Sans.
Ha estat l'estrena de l'espai remodelat després de la primera fase d'obres. Els responsables volen que es converteixi en un referent cultural al municipi la comarca.
Estrenar el dia de Cap Butaca Buida també és una cosa com molt significativa, perquè representa que entrem a la xarxa de teatres de tot Catalunya, Hi ha molts teatres d'ateneus que també estan avui fent obres de teatre en els seus ateneus.
I la Vall d'en Bas es converteix en l'epicentre del món geganter gironí a la setena trobada gegantera de les comarques gironines.
El municipi ha acollit aquest dissabte una jornada que també ha servit per celebrar els 40 anys dels gegants de Sant Esteve. Durant l'acte s'ha posat en valor el relleu generacional de les colles, però també la falta de grups de garallers a la Garrotxa.
Ho diu la presidenta gironina de la coordinadora de colles, la Clara Anglada.
La província de Girona té molta tradició, hi ha gegants molt, molt antics, i la veritat és que és un relleu generacional que s'ha anat portant a totes les colles d'arreu del territori, i un clar exemple és aquí a la Vall, tens els gegants que són els més antics fins al Berenguer, que es va estrenar la setmana passada. Vull dir, és un relleu generacional, però que alhora hi ha un faràndula que va evolucionant amb els temps i fa que s'arreli molt en tot el territori, i no només passa aquí, sinó que passa tot arreu de la província.
En esports, la Volta a Catalunya passa avui per la Garrotxa. Ho farà a partir de 3:45 de la tarda.
Un pas de la prova ciclista que provocarà afectacions viàries en punts importants d'Olot, com és el cas de l'Avinguda Sant Jordi. Una volta ciclista que tornarà a passar per la comarca després que l'any passat no ho fes i que enguany compta amb corredors de primer nivell mundial.
El Club Bàsquet Olot de Primera Territorial aconsegueix l'ascens de categoria.
El conjunt olotí ha realitzat una gran temporada i ha tancat l'ascens a falta d'unes quantes jornades per tancar la Lliga. A més, en futbol, la Unió Esportiva Castellfollit també ha aconseguit convertir-se en equip de play-off a quarta catalana.
La marxa de l'escola Joan Maragall ha donat el tret de sortida a la Lliga de Marxes de Regularitat Infantil de Ripoll després de dues marxes ajornades a causa del mal temps.
Una cinquantena de parelles han format part de la jornada, que ha significat l'inici d'una competició que ara pararà dues setmanes i es reprendrà el 12 d'abril amb la marxa de Sant Joan de les Abadesses.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Avui totes les mirades posades en Juanma Moreno. És el president andalús que convoca eleccions a Andalusia el 17 de maig.
Tots els partits hi arribaran amb la mirada posada a un possible avançament electoral a Espanya.
D'altra banda, prop d'una vintena de detinguts, 14 a Catalunya, en un macrooperatiu contra el tràfic de drogues.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desplegat aquest dilluns un dispositiu contra una organització internacional implicada en el tràfic de droga i d'armes.
Almenys 66 morts, 57 ferits i 4 desapareguts en estavellar-se un avió militar a Colòmbia.
El president Gustavo Petro lamenta la lentitud burocràtica en la compra de nou avions per a l'exèrcit.
Meloni perd el referèndum per reformar la justícia, una de les seves propostes estrella.
Els partits d'extrema dreta i del centre d'Itàlia van aprovar la reforma al Parlament, però no van aconseguir els dos terços necessaris per canviar la Constitució.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes.
A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Previsió meteorològica per aquest dimarts i per demà dimecres, Dani Ramírez.
Dia de sol, quatre núvols, alguna boirina al matí, algun banc de boira cap a Osona, però la veritat és que es presenta un dimarts estable. Dimecres també farà bo, però a la tarda es pot ennuvolar al Pirineu, en principi sense precipitació. És probable que dijous a la nit i divendres entri la tramuntana, però de moment tampoc veiem cap situació de pluges importants ni nevades.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
4 minuts i 3 quarts de 9. Després del mot, el sismògraf agafa el relleu. Són dos dels grans esdeveniments culturals de la ciutat d'Olot. El sismògraf d'aquest 2026 connectarà amb la natura i amb les persones a través del benestar i amb el fet de caminar. Aquests són els dos itineraris escollits pels organitzadors que es representaran a través d'una trentena d'espectacles de companyies de casa nostra i també internacionals. Enguany destaca la presència de la companyia belga Boetvolk, que ens ho explica en Gerard Puigdemont.
En volem a caminar al món celebrar el COS, el Festival Sismògraf 2026 ha fet oficial la programació d'enguany. El festival es durà a terme el mes d'abril, els dies 18 i 19 amb el Sismodança i del 23 al 26 amb el gruix de la programació. Enguany se seguirà el camí de la sostenibilitat personal i natural a través de diferents propostes que s'englobaran en dos itineraris. Un d'ells, el de benestar, centrat en la cura del cos i la relació amb els altres. Mira de la companyia Badurban planteja la mirada que tenim envers els altres i Humanhood proposa una meditació col·lectiva i també es podrà veure Souvenir d'Àngels Margarit als Tussols. L'altre itinerari, Caminar, proposa descobrir el territori mirant d'establir noves relacions amb el paisatge. La companyia belga Boetvolk és una de les propostes més destacades d'enguany. Tena Busquets és la directora del sismògraf.
Potser sí que destacar Boetvolk perquè és una companyia realment molt important a nivell europeu i una companyia molt gran, de molt gran format. Llavors estem molt contentes d'haver-los pogut convidar i que ells, bueno, una mica també s'hagin adaptat a les nostres circumstàncies i condicions d'un festival petit en una ciutat petita. Vull dir que, i a més és estrena a l'Estat espanyol.
També hi ha programada una passejada a vora riu, una proposta d'arts vives pel Fluvià i el Parc de Pedratosca. Dissabte a la nit al Turín es farà la Sismoparty amb les informals DJ Set i Rina DJ. I per Sant Jordi es proposa una visita ballada a la biblioteca i es convida a venir a veure el Drac al teatre, una proposta de Manel Quintana. El sismògraf d'enguany també hi seran Nick Stewart, que passejarà amb les pedres, Maria Camila Sanginez, Job Ramos, Irene Vicente i la companyia Femut, entre altres. Diumenge es farà el Parc Nou en moviment.
Quan plantegem sismògraf el que volem és que la gent vingui a descobrir, vingui a gaudir i a descobrir i que s'emporti algunes preguntes o que s'emporti una millor manera de formular-se les preguntes, no? Com això que dèiem, no? Com estem sobre, com evitem millor, com podem evitar millor el nostre planeta o com podem relacionar-nos millor amb el nostre entorn, com podem ser regeneratius i propositius en l'espai que ens envolta en lloc de ser, doncs, destructius, no? D'alguna manera, tot el sismògraf el que pretén és des de l'artístic, doncs, posar aquest debat a sobre la taula.
Des de les institucions remarquen la importància per Olot i per la demarcació de Girona el fet de tenir un festival d'aquest nivell. En parlen Josep Quintana, regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot, i Imma Muñoz, diputada a la Diputació de Girona.
En uns dies volem ser una miqueta la capital, eh? Però en aquests dies el sismògraf, doncs, a Catalunya fa moltes coses, però millor que el sismògraf, diguéssim, a nivell de qualitat, a nivell d'espectacles, de companyies al país, de companyies internacionals, doncs agafem aquesta capitalitat del país i molt content de fer-ho.
Des de la Diputació de Girona estem absolutament orgullosos, és un plaer tenir festivals d'aquesta dimensió, doncs, en tota la demarcació. De fet, són referents per tot el país i més enllà del país, perquè veiem moltíssims artistes de fora, inclús d'Europa i d'altres indrets, i per tant, com no pot ser d'una altra manera, doncs la Diputació hi ha de fer recolzament.
Un any més, el sismògraf proposarà espectacles de circ, de dansa contemporània, dansa d'arrel, performance i molt més a diversos espais de la ciutat d'Olot i alguns altres lluny de la capital garrotxina. Tota la programació es pot trobar al web del festival www.sismografolot.cat.
I per cert, el mot no s'atura a Olot i fa el salt ara al cinema amb un mot de cine. Natàlia Moreno.
Després d'uns dies intensos de converses i reflexions sota el lema "Me'n vaig", el mot continua en moviment i ho fa sense marxar del tot d'Olot, amb un mot de cine. Aquesta iniciativa, impulsada pel mateix festival, el Cines Olot i el Cineclub Olot, vol ser una alternativa per tots aquells que no podran seguir el festival a Girona, però encara tenen ganes de més. La proposta trasllada al cinema els grans temes que han marcat aquesta edició. El viatge, entès més enllà del simple desplaçament, es converteix en el fil conductor d'una programació que explora canvis vitals, fugides i descobertes personals. Una manera diferent de continuar el relat que han deixat els llibres. Josep Quintana, regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot, explica que l'aposta és seguir fent créixer el festival a través de diferents disciplines.
Molt contents amb, com dèiem, el festival. Em sembla que és un apostar per la literatura en aquest món tan digital, i tan tecnològic, de les xarxes, dels vídeos. Em sembla que és fins i tot trencador, i ens agradaria que el mot, amb el seu ritme, anés creixent a la ciutat, perquè la literatura té això, la literatura són els llibres, però són les obres de teatre, són el cinema influenciat a la pintura, a la fotografia. Per tant, hi ha molt camp per recórrer.
Durant 5 dies, des d'aquest dimecres i fins diumenge, els Cines Olot es transformaran en una mena d'extensió del mot. El públic hi trobarà títols emblemàtics que dialoguen amb la literatura i amb aquesta necessitat tan humana de marxar, de perdre's o de retrobar-se. En dona més detalls Jep Costa, membre del Cineclub Olot.
Es basa de pel·lícules de viatge, la majoria adaptades de novel·les o de novel·les de no ficció, amb històries amb una barreja de clàssics i alguns de més recents. Hi ha Nomadland, La frontera de Jordi Collell, i tres clàssics que va fer una miqueta de mandra de mirar els programaments. Si els torres a mirar en cinema amb una petita introducció que ajuda molt, són pel·lícules que val molt la pena. Els tres clàssics són Apocalipsis Now, la París, Texas, de Wim Wenders, i després finalment una dels clàssics, potser una de les més maques de Bill Lynch, que és una història verdadera, com es va traduir aquí, d'Estranja Story.
Amb un mot de cine, Olot es resisteix a acomiadar el festival i aposta per allargar el viatge una mica més. Aquesta vegada, però, des de la butaca i amb la mirada posada a la pantalla gran. La programació completa la podeu consultar al web del Cinemes Olot o a Olot Cultura.
I ara anem al teatre, perquè el Casino de Can de Bànol s'ha sumat a la campanya Cap Butaca Buida amb l'espectacle Isabel 5 Hores amb Carme Sans. Judit Espert.
El Casino de Can de Bànol ha tornat a engegar motors després de la reforma d'aquest emblemàtic edifici. Ha estat amb una proposta teatral en el marc de la campanya Cap Butaca Buida. L'actriu Carme Sans ha presentat Isabel 5 Hores, un monòleg que relata l'extraordinària història d'Isabel Vila, la primera dona sindicalista catalana. Els responsables de l'entitat celebren la reobertura per convertir l'històric cercle Can de Bànolenc en un espai cultural obert i per a les associacions. Escoltem a Mercè Vergés, membre de la Junta del Casino.
Estrenar el dia de Cap Butaca Buida també és una cosa com molt significativa, perquè representa que entrem a la xarxa de teatres de tot Catalunya. Hi ha molts teatres d'ateneus que també estan avui fent obres de teatre en els seus ateneus, i nosaltres, doncs, ens afegim aquí.
L'espai ha penjat el cartell de complet amb la primera pedra d'aquesta nova etapa.
Realment serà Cap Butaca Buida i estem molt contents.
El projecte d'aquesta primera fase ha costat uns 390.000 euros i més de la meitat s'han finançat amb ajuts de diferents administracions i la resta amb donacions i un crèdit.
Eren unes obres que feien molta falta, que ens va costar molt aconseguir la financiació i tot per fer-les, però al final hem pogut fer-les i el resultat pensem que és molt xulo, que ha quedat molt bé.
Per agrair tots els suports rebuts, institucionals i particulars, han convocat un acte de celebració oficial l'11 d'abril amb una conferència sobre els elements emblemàtics que han aparegut durant la reforma, com ara una part petita del terra original del 1917 i l'evolució de l'edifici històric. També hi ha previst un concert.
Farem, bueno, festa grossa, vaja.
Els treballs de millora, però, no s'han acabat. Ja treballen en una segona fase valorada en 1,5 milions d'euros amb la idea de poder fer dues plantes, recuperar una part del teatre i tenir més sales per a entitats.
I ara és el moment de la cultura popular. La Vall d'en Bas es converteix en l'epicentre del món geganter gironí a la 7a trobada gegantera de les comarques gironines. El municipi ha acollit aquest dissabte una jornada que també ha servit per celebrar els 40 anys dels gegants de Sant Esteve. Durant l'acte s'ha posat en valor el relleu generacional de les colles, però també la falta de grups de grallers a la Garrotxa.
La Vall d'en Bas ha viscut aquest dissabte una jornada de les que fan poble amb la celebració de la 7a trobada gegantera de les comarques gironines, que enguany també ha coincidit amb una efemèride especial, els 40 anys dels gegants de Sant Esteve. Una trobada que ha servit per reivindicar la força de la tradició gegantera, però també per posar sobre la taula alguns dels seus reptes. Un dels més destacats és el relleu generacional, que segons Clara Anglada, presidenta de la coordinadora de colles geganteres de les comarques gironines, s'ha anat consolidant amb el temps, combinant figures històriques amb noves incorporacions que mantenen viva la faràndula.
La província de Girona té molta tradició, hi ha gegants molt, molt antics, i la veritat és que és un relleu generacional que s'ha anat portant a totes les colles d'arreu del territori, i un clar exemple és aquí a la Vall, tens els gegants que són els més antics fins al Berenguer, que es va estrenar la setmana passada. Vull dir, és un relleu generacional, però que alhora hi ha un faràndula que va evolucionant amb els temps i fa que s'arreli molt en tot el territori, i no només passa aquí, sinó que passa tot arreu de la província.
Però no tot és tan positiu. A la Garrotxa la música passa per un moment complicat. La manca de grallers és una realitat que preocupa el sector, ja que són imprescindibles perquè els gegants puguin ballar sense dependre sempre de cobles contractades. Ho assegura Mar Romero, vicepresident de la coordinadora de colles geganteres de les comarques gironines, que alerta que aquesta situació condiciona moltes actuacions al territori.
En termes musicals, s'ha de dir que a la Garrotxa no estem en bons moments. De fet, els únics grallers que existeixen en aquests moments són els grallers de Sant Esteve d'en Bas i també els grallers de Castellfollit, que li diuen els grallers del Miracle perquè han ressuscitat des de fa molt poc i només assagen el dia que han de tocar, per tant, sortirà com sortirà. I per tant, a l'hora de música, aquí a la Garrotxa estem en hores baixes i només tenim músiques amb els gegants, sempre i quan hi hagi una cobla que s'ha de pagar per part del Consell Històric.
Més enllà dels reptes, la jornada també ha deixat una imatge històrica pel municipi. Per primera vegada, tots els pobles de la Vall d'en Bas tenen la seva pròpia figura de la faràndula, i això ha permès que totes ballessin plegades. Anna Bach, presidenta de la colla de geganters d'en Bas, diu que és una fita molt important pel municipi.
En data d'avui hem aconseguit una cosa que potser no s'havia aconseguit i estem també molt orgullosos d'això, i és que cada poble de la Vall tingui la seva faràndula, el seu element, la seva característica, no? I d'una figura, diguéssim, que la representa, val? I llavors, per tant, avui per primera vegada ballarem tots junts, i per tant això és fantàstic.
Des de l'Ajuntament, per la seva banda, també posen en valor el paper d'aquestes trobades. Magda Roca assegura que són una eina de cohesió social i d'identitat del territori, i destaca la importància de mantenir viva aquesta tradició popular.
Jo com a alcaldessa estic supercontenta, no? Al final la faràndula ens uneix. Quan parlem de faràndula, sí que cada poble, cada nucli té la seva faràndula, però sí que és veritat que tots tenen aquestes ganes, no?, de trobar-se, de fer festa. És una cosa que fa cohesió, que fa bon veïnatge, que fa comunitat i que a nosaltres ens encanta. Al final això és el que volem a la Vall.
La Vall d'en Bas, que ja va ser la 29a vila gegantera del 2023, ha tornat a posar-se al centre de la cultura popular. Nous gegants, noves generacions i una faràndula que no para de créixer.
I aquest cap de setmana, el xuletón tradicional ha estat protagonista a la Garrotxa.
La Garrotxogatada tanca la seva primera edició amb bones sensacions. Després d'haver hagut d'anul·lar l'acte el cap de setmana passat per culpa del temps, aquesta vegada ha estat la bona i el públic ha pogut gaudir d'una jornada festiva amb bon temps i bon menjar a Santa Pau. Joan Manuel Robles és organitzador de la Garrotxogatada.
L'èxit és abrumador. Tenim molta gent que està vinguent, veient tot el que es fa, que no s'ho arribava a imaginar, tastar el que hem servit, i quedant-se aquí a menjar i a gaudir de la música amb aquesta festa de, jo dic, gastronòmica i del producte de la Garrotxa, que al final és així. Per tant, la valoració que puc fer a la primera edició és la millor, un excel·lent. El que canviaríem per l'any que ve, ampliar molt més la logística, perquè sabem que això serà un doble o triple èxit.
La festa del Xuletón ha plegat centenars de persones al càmping Lava, que per un dia s'ha convertit en un aplec. Carles Valentí és de Carns la Canya.
El que hem fet és seleccionar els xuletons, els hem tingut a madurar uns 30-40 dies, és un animal de raça frisona, que porti una bona cobertura de greix i una bona infiltració, perquè ens doni una millor textura i un millor gust.
Un acte que des del sector turístic valoren positivament. Ivan Masoliver, gerent del càmping Lava.
Sempre dic el mateix, aquests esdeveniments, si es fan amb respecte al medi natural, si es fan amb respecte amb el volum de gent, la qualitat de tot és el 100%, és un èxit i hem d'intentar que sigui un èxit cada any. Estem molt agraïts pues, que tothom està col·laborant i tothom pues, t'està felicitant per una diada tan maca. Pues a partir d'aquí pues hem de vetllar tots conjuntament pues que això puguem anar més.
L'acte, pensat per a tota mena d'edats, va comptar amb música en directe i xerrades culinàries.
Anem acabant. La marxa de l'Escola Joan Maragall de Ripoll ha donat el tret de sortir de la Lliga de Marxes de Regularitat Infantil després de dues marxes ajornades a causa del mal temps. Unes 50 parelles han format part d'aquesta trobada que ha significat l'inici d'una competició que ara pararà dues setmanes i es reprendrà a partir del 12 d'abril amb la marxa de Sant Joan de les Abadesses.
A la tercera ha anat la vençuda. La Lliga de Marxes de Regularitat Infantil de Ripoll ha pogut donar el tret de sortida amb la marxa de l'Escola Joan Maragall, després d'haver de suspendre la marxa familiar i la de l'Escola Badruna a causa del mal temps. Unes 50 parelles van prendre la sortida en una jornada assolellada, en la qual es va fer un recorregut d'unes 2 hores i mitja per la muntanya del Catllà. La clau per poder garantir la qualitat i seguretat d'una marxa infantil són els voluntaris. Parla Sònia Méndez, membre de la Junta de l'AFA de l'Escola Joan Maragall.
Són diferents controls, sí que em sé que fan tota la muntanya del Catllà. Tot això, l'equip de voluntaris estan repartits cada certa distància, també hi ha controls entre mig per vigilar que tot vagi bé, i l'esmorzar doncs, han escollit un lloc que m'han dit que estarà molt bé i que és molt xulo.
Les escoles entreguen els dorsals durant la setmana, perquè així els infants ja els tenen a punt. Aquesta setmana, però, amb la vaga de professors a tot el país, aquesta tasca s'ha complicat i la majoria de parelles han vingut a buscar el seu dorsal just abans de començar la marxa.
Sí, a l'hora de repartir els dorsals, tot i que, clar, organitzar una marxa és molta càrrega de feina, i llavors sí que totes les AFAs de Ripoll i Sant Joan el que intentem és minimitzar la tasca, i llavors molts cops s'entregaran els dorsals a la sortida, però molts cops, i la majoria, s'entreguen a les mateixes escoles. Llavors, a l'haver-hi la vaga, sí que és veritat que avui hem tingut una miqueta més de feina, però bueno, ha estat assumible.
La Lliga de Marxes de Ripoll descansarà dues setmanes, coincidint amb la Setmana Santa, i l'activitat es reprendrà el pròxim diumenge 12 d'abril, amb la marxa de Sant Joan de les Abadesses. De moment, encara no s'han confirmat les dates per celebrar les dues marxes suspeses.